5:24, començam ara amb la ronda de l'oposició. Avui, tal com vos hem anunciat, tenim a nosaltres els regidors de Junts Avançar, Madalena Seguí i Toni Cànoves. Benvingut tots dos.
Bones tardes.
Hola, bones tardes.
Bones tardes. Repassarem l'actualitat municipal, tenim diferents temes sobre la taula, però si voleu podríem començar parlant d'aquesta convocatòria de l'Ajuntament de Pollença en relació al càrrec de director o directora de la residència. De fet, acaba de publicar-se i volien saber la vostra opinió sobre la qüestió, sobre el tema.
Sí. Se me sent?
Sí, te sentim beníssim.
Sí. Vale, vale, sí, ja no te sent molt bé, perquè aquí entra la pregunta. Bé, primer de tot mos alegrem molt de que hagin tret aquesta convocatòria. La nostra cridada d'atenció venia donada perquè la directora actual acabava la contratació i no s'havia convocat encara un lloc per un nou director. Per tant, això generava una situació d'inestabilitat. Nosaltres, evidentment, vàrem demanar tant a l'equip de govern com a diversos tècnics municipals a veure si ens podien informar sobre aquesta nova contratació, i com que no se me'n va donar una resposta clara per part de ningú, va ser per això que vàrem prendre la decisió d'anunciar-ho, amb la finalitat de que no se pogués donar aquesta situació d'una entitat com la residència està sense director amb la situació que estan vivint.
Sí, sí. Clar, vivim una situació especialment complicada, en què s'haurà de tenir més cura que mai de certes àrees, com ara serveis socials, per exemple, o també la residència, perquè és un lloc on hi viuen persones especialment vulnerables a tota aquesta pandèmia. Toni, tu vols afegir alguna cosa?
Bueno, ja el que tu dius és cert. S'ha de tenir especial esment segons quins temes que són més sensibles. I per això nosaltres el que venim reclamant des de que va començar tota aquesta situació és fer una sortida consensuada i pactada de totes aquestes situacions que a dia d'avui doncs encara no han tingut resposta. La situació és prou delicada i prou excepcional. Ho estem veient la situació sanitària ha estat excepcional i després hi ve una crisi econòmica sense precedents, i creiem que tot això, a més, per mostra tenim que altres administracions a nivell insular, autonòmic, estatal i altres municipis estan cercant la sortida més digna, que és una sortida consensuada on tots els agents hi puguem participar, on puguem estirar tots d'un carro, on puguem posar propostes damunt la taula, agents socials, econòmics, empreses, tots els grups municipals en representació. I aquí posa un poc el que nosaltres ens venim queixant, d'aquesta manca de consens i de ganes de cercar solucions que no els veiem en aquest consistori aquí a Pollença.
Tot i que encara no s'ha produït una feina conjunta dels diferents partits polítics a l'Ajuntament de Pollença, haveu reclamat des de tots els partits a l'oposició, això també vos ha duit a que heu anat presentant propostes de forma unilateral, donat que no hi ha hagut aquesta reunió de tots. És el vostre cas, heu presentat, ja ho hem publicat a través de les xarxes socials, mesures d'impuls econòmic, mesures fiscals, mesures de caire socials, i després també parlarem del pressupost i les vostres al·legacions. Què mos podeu dir d'aquestes mesures d'impuls i de caire social que proposa Junts Avançar?
Bàsicament el que estan dient és que se faci un estudi seriós per reinvertir aquests dos bens que sabem, aquestes partides que sabem que en molts àmbits no s'utilitzaran o no s'utilitzaran completament. Per exemple, ara, darrerament s'està xerrant molt del tema de festes. Nosaltres faríem una crida popular a tota la gent que en aquest moment està visquent com coneguts, amics o persones del seu barri ho estan començant a passar malament econòmicament, i de que poguessin tenir unes festes més modestes i, per suposat, contratant artistes locals, i que aquest excedent que no s'utilitzi en les festes se dediqui a donar suport a aquestes famílies que molt probablement li den qui ve ho necessitaran. Ja estan veient que aquest estiu no serà com altres estius. Esperem que se salvi en part, però aquesta situació generarà una mancança econòmica en moltes de famílies del nostre municipi. Nosaltres pensem que aquests dos bés s'han de reinvertir i han de donar suport a la gent que ara ho necessita, més que mai. Vull dir, si entre tots hem fet un racó, ara és un moment de per ajudar les persones necessitades. I el plantejament, bàsicament, que nosaltres feim és aquest, que estudiem ben bé de quina manera, evidentment, sense perdre, s'han de celebrar les festes, però potser hem d'estudiar entre tots que siguin això d'una manera més senzilla, més discreta, i que aquest doble se puguin dedicar, se puguin reservar i dedicar a lo que pensant que realment és necessari, que és el benestar de cada una de les persones d'aquest municipi.
Sí. Parlau d'una línia d'ajudes extraordinàries fins a incrementar la partida prevista fins a 400.000 euros.
Bé. Toni. Sí, no, jo reprenent un poc, així com quan tu has començat a plantejar aquest tema, clar, nosaltres des de un minut 1 que se va declarar l'estat d'alarma ens vam posar a disposició de l'equip de govern per fer feina plegats, tant nosaltres com els altres grups de l'oposició, i evidentment, com que no hi ha hagut aquest aprovament o aquesta oportunitat de voler fer-ho d'aquesta manera, doncs, nosaltres, la nostra obligació com a grup municipal va ser començar a plantejar les mesures que creiem que eren més adients en aquests moments, pensant que se va dur aprovació inicial un pressupost municipal a dia 17 d'abril d'enguany, quan ja duiem un mes d'estat d'alarma. Un pressupost que eren exactament iguals que hi havia en un mes de gener, quan encara no havia passat o no s'havia decretat l'estat d'alarma. Un pressupost que no estaven adaptats a la situació tal i com venia. Per tant, nosaltres ja en aquell moment dèiem que ja aquests pressuposts no eren el que s'havien d'aprovar, ja se podien haver fet modificacions per dur un pressupost més adaptats. Evidentment, així com va passar en tu temps, les coses se van agreujant i s'hauran de prendre altres mesures. Però en aquell moment nosaltres ja, així, només a simple vista, ja veiem que podríem fer una injecció de 400.000 euros a l'àrea de benestar social per damunt, anant disminuint altres àrees que, efectivament, veiem que de cap manera s'esgotaria un dos més. Temes de festes, temes d'esports, temes de festival o de cultura, que veiem que, donada la situació on no es podien reunir persones, on es podien fer aquests actes, doncs ja avançàvem que en lloc d'aquells 150.000 euros que proposava l'equip de govern de més, doncs nosaltres ja veiem que de primera ja hi podríem posar 400.000 euros i per atendre, doncs, aquestes coses que he anat dient, però sobretot ajudes directes a famílies que veiem que ho estan demanant de cada vegada més. Proposàvem que pogués haver menjadors socials o fer menús i més difusió a domicili, que se flexibilitzés el que és el reglament d'ajudes i incrementar tots els imposts. Bueno, una sèrie de mesures concretes que en aquest moment ja creiem que se podien anar avançant. Què passa? Que estem a dia de 9 de maig i no se n'ha fet cap de mesura d'aquestes, i això és molt preocupant. Arribat aquest moment, La situació és molt delicada, com tots sabem, no s'ha reactivat l'activitat econòmica, maldament estiguem en fase 1 i un poquet de vida se vegi, però la veritat és que la situació de la gent és molt delicada i fem un mes tard i un mes avui en dia en aquesta situació com estem és molt precari, de cada vegada hi afegirem més i per això deien que és imprescindible posar mores de feina tots junts i donar sortida aviadíssim a tota aquesta situació, perquè és d'extrema urgència.
Uh-huh. Ajudes directes, més serveis, tot això des del camp del benestar social. L'economia no acaba d'estar, en trobam només en aquesta fase 1, i està acabant de tornar a arrencar, tot i que sembla ser que el sector turístic de moment veu un panorama bastant, bastant preocupant de cara a l'estiu també. Per tant, una de les vostres apostes és l'economia local i també penseu que necessita un impuls. Quines accions concretes, amb quina quantia es podria destinar a impulsar l'economia del poble, que els negocis locals?
No, home, igual.
Qui vulgui, qui vulgui. Digues.
Aquesta proposta, bueno, surt del fet de que està més que evident que hem dedicat tots els nostres esforços a impulsar el sector turístic, fins a un punt que pràcticament tota la nostra supervivència a nivell econòmic depèn del turisme, directe o indirectament. Des de molt de sectors públics també s'està començant a cridar l'atenció en aquest sentit, aquella dita antiga, no?, de posar tots els ous dins un mateix paner, que no, que la llàgia no és bo, i això és el que estem dient. Si no ho hem fet fins ara és una oportunitat, ja que veiem que el que està passant ha reduït el turisme i automàticament se redueix tot, a tornar a donar un impuls a altres sectors, sector agrícola, ramader, fins i tot petita indústria, altres artesania, altres àmbits que ara podria ser un moment de recuperar-ho i de començar a impulsar la nostra economia, no només del sector turístic. Això és un plantejament de base, que jo crec que molta de gent veu i que crec que també s'està començant a estudiar i a fer un esforç en aquest sentit, no? Anem a desenvolupar una economia més sostenible, un ambient fins i tot més sostenible, perquè a la llarga serà el que ens donarà una estabilitat real, no? Evidentment, sense... O sigui, s'ha de seguir prestant atenció al turisme, evidentment, però una cosa no lleva l'altra, al contrari. Una cosa podria enriquir l'altra, podríem tenir una altra qualitat de turisme si donéssim un impuls en aquestes iniciatives més arrelades a la terra.
Jo crec que aquí, afegint un poc en el que diu una Magdalena, que les nostres propostes van en aquest sentit, en dos sentits, no? Un és aquest de fer una reflexió més profunda i anant a pensar en tallar en termini com això li hem donat la volta, però sense oblidar, sense que mos fugi, de que ara, en aquest moment, també s'han d'aplicar mesures urgents, perquè ara la gent està sense feina ara. Mm-hmm. Per tant, des de l'administració, a part d'anar ideant un altre sistema econòmic, doncs hem d'anar fent mesures urgents, que són flexibilitzar el tema de taxes, crear línies de subvencions per al comerç local, crear campanyes a curt termini per impulsar el comerç de proximitat i productes locals, que això ho podem fer des de ja. Vàrem posar un dels punts que dèiem era de creació d'un bonus per consumir un producte local, és una manera que l'administració pot donar aquest plus per activar i per reactivar el consum local. També vàrem posar l'impuls d'un servei d'incubadora de noves empreses, que diria, de creació de noves empreses, i tot això acompanyat de lo que és més imminent, lo que t'he dit, reducció de taxes, taxa d'aigua, taxa d'ocupació de via pública, que en el final, bé, com a molts altres municipis, s'ha donat aquest marge, no?, de que anem a reactivar aviat el sector, doncs, llevant aquestes traves i aquesta pressió fiscal. Apoyant-se no ha estat així, i l'únic que han dit és que com que només hi haurà el 50% de taules, doncs s'apagarà el 50% de taules. Això no és cap, ni cap rebaixa ni cap flexibilització. Això és que pagaran igualment per les taules que tinguin. Sí. Per tant, això són mesures que sí que podrien posar en marxa l'Ajuntament, que sí que és de competència municipal, i que no ho hem vist. I clar, estem a final de maig, hem entrat en fase 1, la cosa se pot anar obrint, però veiem que molts de negocis no han donat la passa perquè no hi ha suficient mesures que els hi donin aquesta, bueno, una miqueta d'aire, no?, per sortir. També plantejau la reducció de taxes de o que no s'ha cobrat la taxa de mercats durant tot el que queda d'any. Són coses que sí que se poden fer ara i que promouran una miqueta que se mogui l'economia ara mateix, sense oblidar, doncs, tot el que deia Magdalena, que és reactivar altres sectors, i s'ha d'anar, bueno, a donar compte de que, evidentment, dependre amb un 90% del turisme, doncs, quan passen coses d'aquestes, té aquests inconvenients.
El que preocupa Pollença i també molts altres, o la majoria, diria, de municipis, és tot el tema de no poder gastar el 100% dels recursos que disposa un ajuntament. Hi ha tot aquest anomenat remanent de tresoreria, que a Pollença, per cert, és bastant elevat i deu ser bastant frustrant. Vosaltres, que també heu estat en un equip de govern, quan hi ha certes necessitats, no poder gastar tots aquells dobbers del qual disposa un ajuntament. Ara és l'hora de poder fer això, sobretot perquè estarà en temes socials?
Bueno, jo no sé si Magdalena, si no, després afegirà. Bé, nosaltres ja, evidentment, ho hem viscut i trobem que és una barbaritat. Ja quan vàrem entrar a governar l'any 2015, hi havia aquesta regla de despesa que venia de l'anomenada llei Montoro, i junta un instrument com Pollença, a l'hora d'ara ha acumulat 31 milions de remanent de tresoreria, que és una barbaritat de dobbers que estan allà a un banc i no se poden utilitzar. Nosaltres sempre ho hem dit, ho dèiem quan governàveu, ho hem seguit dient ara, sempre hem apostat per reclamar que se flexibilitzi aquesta norma i que els ajuntaments puguin emplear aquest remanent. Des del govern balear també la presidenta ho està remarcant i ho està demanant cada diumenge les conferències que se fa el president del govern i en tots els presidents autonòmics, i és imprescindible, vengui a dir. No té sentit que un ajuntament amb aquests dobbers després hagi de passar apuros per poder aplicar polítiques que realment són dobbers dels nostres contribuents, dels nostres veïnats, dobbers que nosaltres, per bé o per desgràcia, perquè si ha estat la norma, els han hagut d'anar estalviant, i ara els tenim allà, i ara que els necessitem, és imminent que mollin i que així sigui. És veritat que s'han anat amollant un poc, i va haver un decret que flexibilitzava una miqueta que en temes socials se poguessin anar aplicant una part d'aquests remanents, i també és veritat que des de la Federació de Municipis Estatal s'està fent feina i hi ha una proposta per anar flexibilitzant aquest tema. També cal dir que és veritat que el govern central va començar a funcionar un mes de gener, i un mes després li va entrar, doncs, tot això de l'estat d'alarma, i la situació, pues, és complicada. Però ja dic, nosaltres ho hem defensat sempre, i estiguem en un lloc o un altre, nosaltres defensarem els interessos dels pollencins. Aquests dos vells són dels pollencins, i ara que els necessitem, ara els hem de poder dispondre.
Vols afegir alguna cosa, Magdalena?
Bueno, no, que evidentment recordar el que està dient en Toni, jo crec que les pollencines i pollencins han de tenir clar quina és la situació, i aposta és tan important la comunicació i la transparència, i que realment tenim aquests 30 milions d'euros, els tenim en Ubai, són nostres, els hem anat recollint miqueta a miqueta, I que si ara els necessitem, i de, ara és quan s'han de poder utilitzar, vull dir que, i que la gent també se senti amb un dret de fer-ho, perquè vegades les coses perquè se moguin fa falta que hi hagi una veu popular que ho demandi, fa falta que algú ho demani. I jo crec que si ens trobem en aquesta situació, a vegades, no, com a mallorquins tenim reparos, no, en demanar coses, no, però com que no ens ho mereixem, o tenim encara un poc aquestes creences, i això ens ho hem de llevar a educar més que de pressa. Som ben nostres, i si ara en tenim la necessitat, pues ara és quan els han de poder utilitzar i els han de poder invertir per superar un moment que estan i per crear també noves fonts de riquesa. I n'han de ser ben conscients que tenim tot un dret i que si fa falta ho han d'aconseguir.
Mm-hmm. Yeah. Digues, Toni.
No, un exemple més, seguint un poc el que deia Madalena, l'important que és en aquests moments excepcionals fer pinya i fer feina de forma conjunta i consensuada. Li van dir innovar el primer dia, que els tenien la mà per qualsevol cosa. I en aquests moments on ell és el màxim responsable de l'Ajuntament i on ha d'anar a donar la cara per reclamar que aquest doble se pugui emplear, sigui no govern balear, sigui de seu govern, sigui no govern central, si ho haguéssim fet amb un front comú, deixant de banda el partidisme, vingui a dir, tots els dies són sumat i tot l'Ajuntament hi ha tingut i sempre té més força quan anem junts, vingui a dir. Ho dic perquè una vegada més estenem la mà, perquè en moments excepcionals les coses de forma unida i de forma conjunta sempre tenen un millor resultat perquè representen a la totalitat d'un municipi. Mm-hmm.
Necessitat de consensuar, reclamau, i també al llarg d'aquestes setmanes el que heu reiterat és que manca transparència. De fet, arran, per exemple, de l'aprovació inicial del pressupost, vareu demanar que es publicassin a la plana web de l'Ajuntament, de la plana web municipal. Ha mancat informació als partits de l'oposició i també a la ciutadania aquestes setmanes de confinament i ara ja de desescalada?
Home, ha faltat, evidentment que ha faltat. Nosaltres, de fet, divendres passat vam presentar una moció, a part de l'aquesta de per fer un pacte social, també hem presentat una moció per aquest tema de transparència. Els pressupostos de l'Ajuntament se varen aprovar dia 17 d'abril amb un estat de confinament total, i l'Ajuntament de Pollença no va publicar en un portal de transparència, en un portal de l'Ajuntament, un pressupost perquè la ciutadania els ho pogués consultar. I això es posa traves. És veritat que els podrien anar a consultar l'Ajuntament, però si estem en un estat de confinament on la gent no pot circular, doncs anem a posar eines perquè la gent pugui veure les comptes públiques que són de tothom, i les pugui veure, les pugui comentar, les pugui al·legar, pugui tenir un dret a poder-les veure. Mos varen dir que no era, que per llei no feia falta posar-ho, però que és un principi de transparència i de facilitar les coses a la gent. Per tant, no hi ha hagut aquestes ganes de ser transparent, de consensuar, en final, no sé, i clar, nosaltres el que fem és, a part de reclamar-ho i denunciar-ho, doncs anirem a veure si per la via que nosaltres podem, que és per via de moció, veurem si podem aprovar i si hi ha un acord de ple, doncs que això no torni a passar, i no només el pressupost, sinó tot el tema de llicència, tot el tema d'ordenança i tot el que sigui públic i se pugui consultar, ho hem de posar fàcil en un ciutadà, no pot ser que tornem enrere, i de cada vegada posen més traves. Jo crec que és una crida en això, que no podem anar enrere i les coses s'han de poder facilitar.
Mm-hmm. Parlant també, si voleu, d'aquest pla, aquest gran pla social o pla de reconstrucció, quins agents vos agradaria que hi participassin i també què vos agradaria que s'hi tractàs de cara al futur del municipi?
Bé, no sé si... Jo, bueno, crec que el primordial és que, per començar, ho han de tractar o grups municipals de representació a l'Ajuntament, que són en un final el que tindrem vot per aprovar aquest pla. També aquest pla s'ha de fer escoltant tots els agents socials i econòmics del municipi, des de clubs esportius, des d'associacions culturals, des d'associacions de comerciants, de vivendes vacacionals, associacions de veïns, club pollens, associacions de caire social com Prodi de Camafama, i tots n'hem de sortir a una d'aquesta situació. I crec que és important escoltar tots els sectors i veure quina és la necessitat que tenen cada un d'ells. Uh-huh. I a partir d'aquí doncs, fer un pla doncs, que mirem ben bé quines són les sortides d'aquesta situació. Un tema és el tema de taxes i impostos, el tema econòmic, mirar de quina manera poden flexibilitzar el que és la pressió fiscal tant a les persones individuals, tant a les empreses, com poden incentivar a la creació de lloc de feina, taxes de fens, taxes d'aigua, tota aquesta qüestió, i després veurem quines polítiques de foment, d'ocupació, d'economia anem posant en marxa de l'àmbit turístic, entre l'Odera Magdalena, el sector primari, el sector comercial, el sector d'emprenedors, el sector de noves tecnologies, que també és un tema que avui en dia li hem de donar també importància, i un pot fer aquestes les línies. El tema social, evidentment, per descomptar, prioritari, quines són les necessitats socials que tenim, de quina manera els podem afrontar i com els podem quantificar i com podem actuar, i en definitiva són aquests temes. Ara ha sortit fa aquests pocs dies també que estan treballant tot el pla de conciliació. Sí. L'Ajuntament també hi ha de portar, si volen reactivar l'economia i a poc a poc la gent pot començar a fer feina, hauran de fer la conciliació perquè usen lots fins a setembre i no sabem de quina manera no podran tornar a l'escola, i ho predint són una població de risc. Per tant, crec que l'àmbit és molt crec que tots els àmbits són importants, i després també crec que la nostra línia és que aquest pla, aquesta recuperació econòmica passi perquè sigui d'una manera respectuosa al medi ambient i sobretot sostenible. Vull dir que no hem de deixar de pensar que se pot reactivar l'economia, se pot crear feina, se pot crear riquesa, i no podem malbaratar el més preciat que tenim, que és el nostre entorn, no? Sí, que serien un poquet les línies.
Mm. Vols afegir alguna cosa, Magdalena?
Jo crec que hi ha un tema cabdal que s'ha de tenir molt present, i és evitar, sigui així com sigui, l'empobriment de la població en general. Tots sabem, i ho hem dit perquè la història ens dona moltíssim d'exemples, que quan hi ha situacions de crisi, a vegades el que passa és que la gent econòmicament amb més poder el que fa és tenir-ne més encara i crear més desigualtat. Les notícies estan veient, tot i que un ara mateix no sap què s'ha de creure i què no s'ha de creure, però pareix que això, hi ha indicis de que pugui estar passant, i jo diria que quasi segur que passa. Què vol dir? Que una altra vegada més, no? Ens podem veure amb aquesta situació d'una classe mitja que, si ara mateix, ja fa uns anys que ha perdut molt de poder adquisitiu, que aquesta situació l'empobresqui més encara. Això és una situació realment greu, i hauria d'estar en un punt de mira de tothom per evitar-ho i per fer tots els moviments i totes les accions que s'hagin de fer perquè això no passi, que la gent, al contrari, que això siguin oportunitats per emprenedors, per gent que té noves idees, que siguin oportunitats per poder-ho tirar endavant i per distribuir més aquesta riquesa que tenim, i que això no se'n vagi a un paret. Per tant, aquí l'administració hi té molt a dir i un ajuntament, pues, clar que també pot tenir actuacions molt importants en aquest sentit.
Ja mos estem quedant sense temps, falten 6 minutets per les 6 que anirem al butlletí informatiu, però abans també, abans d'acabar, m'agradaria esmentar que de fet en el darrer plan que es va dur aquesta aprovació inicial, un del punt calent va ser el tema de l'ampliació de la dedicació exclusiva de la regidora Maria Boades i una de les delegacions precisament en el pressupostos tracta sobre els sous o els salaris. Deies que s'haurien de suprimir aquests increments salarials. Què en penseu de l'activitat política i dels sous en aquests moments?
Bé, jo és que ja ho varen comentar l'altre dia amb Miquel Àngel Marc i Miquel Àngel Sureda, que estaven aquí, que mos sembla, bueno, un insult, va ser un insult cap a la ciutadania. Estem parlant de la situació com està, mos duen un pressupost que a més de no estar adaptats a la situació actual, doncs hi va una pujada de sou en moments com aquests. Evidentment, nosaltres no estem d'acord i lo que una de les partides de bon s'ha de suprimir precisament d'obvets per poder fer front en aquestes crisis és en la reducció de despeses de càrrecs. Ja no s'hauria de fer fet aquesta puja i després nosaltres també proposam que les aportacions de grups municipals se puguin destinar, doncs, en aquest cas a l'àrea de serveis socials. Jo crec que és de molt poca sensibilitat en aquest moment. A més, ho vàrem fer d'una manera sense informar, a veure si passava. S'havia tingut una comissió informativa i no es va informar. Després de no es posar pressupost i facilitar perquè la gent els pugui veure, després t'intenten colar una pujada de sou quan ja s'havien pujat 40% quan va començar la legislatura. Per tant, crec que, i més, crec que la gent no l'han de tractar de beneita, perquè la gent s'ha d'anar molt alerta, perquè la gent sap el que està passant i aquestes mesures no fan cap favor a lo que és la classe política i a l'administració. De cap de les maneres se pot tolerar això, i per això ja ho vàrem denunciar en el seu moment, i per això demanam en aquestes delegacions que se reduesqui aquesta partida i se posi allà on realment és necessari, que és a l'emergència social que estem vivint avui en dia a Pollença.
Sí. En aquests darrers minuts voleu afegir alguna cosa més a la ronda d'avui?
Bueno, jo sí que m'agradaria comentar, sí, que darrerament, bueno, hi troba molta de gent que me demana quina és la funció de l'oposició. Com que a vegades hi ha aquest hermetisme, no?, per part d'un món polític i no arriba a qui ha d'arribar el que està realment passant. Bueno, ara tenim poc temps, però una mica dir que el paper de l'oposició és de fiscalitzar el que està fent l'equip de govern. O sigui, fiscalitzar en el sentit de, vendria a ser com de vigilar, d'observar i d'analitzar, pues, totes les accions que pugui estar fent l'equip de govern, i el deure de l'oposició és fer-ho públic, o sigui, és compartir, explicar les accions que realment està fent l'equip de govern, i si fa falta, pues, criticar-ho o cridar l'atenció, el que sigui. Evidentment, per poder nosaltres fer la nostra feina, és bàsica també una bona comunicació amb l'equip de govern, i és bàsic que ens tinguin en compte, és bàsic que ens escoltin, perquè en el final això és una feina amb equip, i el govern d'un poble, pues, evidentment amb diferents responsabilitats, però el duen l'equip de govern i l'oposició.
Molt bé. I de...
jo per acabar... Sí. No, només per acabar, simplement, una vegada més, tornar a donar les gràcies a tots els ciutadans que han passat aquests dos mesos tan difícils, que han fet que en poden sortir a poc, perquè el seu comportament en aquest confinament ha estat la major part ha estat exemplar, i després a tots els sanitaris que, i a tots els efectius que han estat lluitant amb aquesta pandèmia en primera línia, que sense ells, doncs això no hauria estat possible. I no oblidem mai que allà on no se pot posar mà per sortir d'una crisi és els temes socials, els temes sanitaris. S'ha demostrat una vegada més, per això ho hem de tenir ben en compte, simplement això, donar les gràcies a tothom i esperem que la cosa vagi millorant a poc a poc.
Així, esperem que així sigui. Moltes gràcies a tots dos. Tornem a parlar d'aquí 3 setmanes, en Junts Avançam.
Gràcies.
Tóxicas, tu agenda repleta de idiotas, tus temporadas en el exilio, a salvo de cualquier tipo de auxilio. Querida niña kamikaze.